Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
En aquesta última setmana de programa d'aquest 2023, molts dels continguts tenen regust nadalenc, cites imperdibles, productes, esdeveniments i llocs singulars. Per això, avui tenim a l'Eli Jiménez, a les caves Jaume Giró i Giró, per parlar-nos de producte i apropar-nos la campanya de Nadal del sector del cava.
Com bé dius, ens hem vingut ara a l'Sprint, aquí a les caves Jaume Giró i Giró, al costadet de la ràdio, a parlar una mica d'un dels productes estrella, per no dir el més estrella que tenim aquí a Sant Sadurní per les festes de Nadal, que no és un altre que el cava, i el que ens acompanya és el Ramon Giró. Ramon, molt bon dia.
Molt bé, molt bé. Amb calor ja ho veus, no? Quin temps fantàstic.
Parlar de Nadal és sinònim, i més aquí a Sant Sadurní, a parlar de cava.
Cava, escumosos, o que sigui, no? Mm-hmm. Es pot dir en general, però vaja, si parlem de cava, jo penso que forma part de les coses típiques que hi poden haver-hi de cara al Nadal. Parlarem de torrons i parlarem sobretot de cava. I ara és la punta que tenim més gran i, per tant, és quan hem de fer més feina. Tot i que jo penso que el novembre, a finals de novembre, ja ha d'estar pràcticament tot entregat. I ara venen aquelles coses de corre-cuita i anem per feina, no?
Ara venen aquests últims dies, allò que si falta alguna cosa la gent truca o passa a buscar les últimes ampolles, però com dius, la feina grossa ja s'ha fet.
Tot el que tenia que anar a distribució, tot el que tenia que anar cap a l'estranger, tot es tenia que ja haver entregat pràcticament a finals de novembre. Tot i així, nosaltres encara estem ara enviant a diversos llocs, sobretot al País Basc, que és un molt bon consumidor, i després algú cap a l'estranger, però hi ha molt poca cosa. Ara són aquests regals de Nadal que tothom vol tenir a última hora, perquè tampoc té massa lloc a casa seva. I clar, nosaltres treballem molt en particulars o petites botigues i no amb la gran distribució, i per tant nosaltres fins l'últim dia haurem d'estar patint per poder-ho entregar.
Nadal, Ramon, continua sent el moment àlgid de consum de cava?
Crec que s'està desestacionalitzant, o sigui que la gent està aprenent que el cava és un vi que es pot consumir durant els menjars, és un producte gastronòmic com qualsevol altre vi, i això és algo que forma part d'una cultura que la tenim molt nostra i que la tenim molt assumida, però que arreu s'està començant. I penso que cada vegada més, i sobretot amb els caves aquests de gran criança, el que s'està fent és que estem oferint un tipus de vi que serveix per qualsevol moment del dia i fins i tot en els menjars. I això fa que ja no sigui tan concentrat aquell cava que era aquell semisec que es feia per celebració, per Nadals i tot, sinó que ara estem pràcticament, jo diria que el 95% deu ser tot brut, nature i brut, i per tant és un tipus de vi que es pot consumir durant tot el menjar i crec que cada vegada més l'estem repartint durant tot l'any. Tot i així, per suposat, els Nadals són els Nadals i molt el que són els regals, jo em penso, no? També, o sigui, és aquest tipus de producte que es pot regalar de cara a regals d'empresa, de cara a aquell que se'n va a una casa, a la casa de la família, i sempre hi ha d'haver-hi l'ampolla de cava sobre la taula.
De fet, és molt nostre, sobretot de penedesencs, sadurninencs, és molt nostre allò de regalar cava, no? Perquè al final queda bé i és agraït, i tant quan el regales fa il·lusió, però quan el reps també.
És que, a més, el cava, la gràcia que té és que és un producte que no és de consum propi. Per dir alguna cosa, no és una cosa que tu consumeixis per tu mateix, sinó que és una cosa que comparteixes. És un producte que el posa sobre la taula i el gaudeixen no només tu, sinó el resta de la família o dels amics o el que sigui. No? I per tant, jo penso que té aquest toc de generositat, d'altruisme, de compartir... Bé, tota una sèrie de coses que cada vegada ens estem ficant més nosaltres mateixos a dintre nostre com una filosofia també de manera de ser, i per tant aquest compartir algo que és alegria, perquè al cava la gràcia que té, jo moltes vegades ho dic, a part de ser un productor de cava, el que fa Soco és un repartidor d'alegria, i penso que forma part d'aquesta molt nostra. I sí que és veritat que aquí a Sant Sadurní sempre ens ho hem anat regalant els uns i els altres, i de part de passada ens serveix per tastar què és el que fan els altres, que també ja va bé, no? I no pensar que tu ets el millor, sinó que els altres també fan productes molt bons, i és un costum que bé, que la tenim molt assumida.
I al final també destapar una ampolla de cava és aquesta felicitat, no? Molt lligada, les bombolles molt lligades sempre a felicitat i a celebració.
Festa, molta festa, no? Sempre no destapes una botella de cava per tristesa, no destapes una botella de cava per emborratxar-te ni per sentir segons què, destapes una botella de cava simplement per l'alegria que et proporciona destapar, i el sorollet i les bombolles i tot plegat. És un producte que té una gràcia molt especial. Jo penso que aquest fet de tenir les bombolles i de tenir una certa pressió, doncs fa que sempre destapar una botella de cop i volta diguis oh, no? I bé, això té la seva gràcia.
De fet, ja comença, no? Amb quan destapes, que fa el soroll aquell típic, no? Ja és com que ja comença.
Hi ha tota una litúrgia amb el cava que jo sempre els dic amb els vins. Vosaltres necessiteu una eina, nosaltres no necessitem cap d'eina per poder destapar una botella de cava, no? Es destapa perquè hi ha un morrió, hi ha tota una litúrgia a l'hora de destapar-la que ja predisposa de bon començament a algo que vindrà, que no sabem encara què és, que fins que no ens el posem a la copa l'olorem, el mirem i el tastem, no sabem ben bé com anirà, i sobretot si és d'algun cava que no coneixem. I sempre totes les cases tenim una molta varietat, i per tant amb aquesta varietat sempre és com una sorpresa que és el que tastarem allà dintre, no?
Ramon, com ha anat, com està anant a la recta final ja aquesta campanya de Nadal que ens comentaves, que ara ja va de baixada perquè estem a pocs dies per aquestes festes, com ha anat?
No creguis, encara estem en plena feina. És curiós, perquè sempre a última hora, jo recordo que abans sempre em guardava el dia 24, o sigui, el dia abans de Nadal, al migdia, perquè sempre em sortia aquell que tenia que anar a córrer cuita, a portar-li 20 caixetes, 10 caixetes, el que sigui, no? I bé, jo crec que en general ha anat bé. No sé si hi va haver-hi un cert una mica de frenada del novembre, a l'octubre, ja tothom deia que uf, això pinta una mica fluixet i tot, però al final ha anat, jo crec que bastant bé. Quant a preus, tinc que treballar amb els preus de començament d'any, i per tant això no crec que hagi afectat, i en general jo penso que ha anat bé. No sé com està el sector, perquè tothom estem encara més aviat treballant que no pas altra cosa, però no conec a ningú que es queixi de que, ostres, aquest any és dolent, que, a veure, sabem que durant el Covid hi va haver-hi una gran baixada, perquè no és un producte de consum, diguem, de personal, sinó que és per compartir, era un moment en què el compartir no hi era, però aquest any, l'any passat ja va ser bo, i aquest any jo penso que seguirà una altra vegada dintre la mateixa línia.
És un sector que es parla molt, no?, del patiment aquest. Sempre és com blai al cor de ui, el que vindrà, i després en els últims anys sí que està experimentant un creixement, sobretot després de la pandèmia, no? Que moltes vegades hem comentat això, que tenim més ganes de celebrar, i això, quan celebrem com que celebrem amb escumosos, amb cava, doncs al final el sector s'està mantenint i fins i tot pujant.
Sí, i hi ha potser mercats que havien tingut un cert retrocés, estem parlant sobretot d'Espanya, on hi havia hagut la frenada per una cosa i per l'altra i per l'altra, i s'està recuperant. Llavors, ja recuperar aquest mercat que veia, quasi l'havien mig oblidat, i de cop i volta que torna una altra vegada, i això ja és bo de per si. Però, en general, els vins escumosos Jo crec que tot el món és dels tipus de vins que tenen més increment, que la gent li ha estat agradant més. És un tipus de vi que tant per la gent jove, que no, potser no és gaire entesa, com per aquell que vol degustar coses molt especials, jo penso que bé, que està creixent en general a tot el món. I per tant, els nostres caves, que ja de per si tenen la seva solera, ja tenen el seu prestigi, la seva tradició, bé, han d'estar a dalt de tot i competint amb uns i amb uns altres. I de fet, amb cates que hi ha hagut en comparació amb xampanys o amb prosecos o amb franxacortes i escumosos d'aquí i d'allà, els nostres caves que s'estan elaborant aquí a casa nostra estan arribant a punts d'una excel·lència increïble. O sigui que ens hem de sentir orgullosos de que des del pagès que està treballant la vinya amb les seves dificultats i les seves històries fins als que estem servint aquest producte cara a fora, jo penso que aquesta qualitat s'està reconeixent per tota raó i per tant això fa que la gent li agradi, no?
Com bé dius, és un producte amb una qualitat excel·lent i que no té res a envejar a aquells productes que de vegades tendim, no?, a posar per sota el nostre producte i a dir, ah, compraré xampany francès, no? Això ho fa molta gent, quan tenim al costat de casa un producte de primera línia.
Clar, i aquí potser no tant, eh? Jo crec que nosaltres amb això som una mica més xovinistes, entre cometes, però sí que sempre hem sabut que el que estem fent és molt bo. Però això, donar-ho a conèixer fora, era un repte. I és un repte que, vaja, amb cates que es fan i arreu del món, sempre estem quedant molt bé i se'ns està reconeixent. Bueno, és qüestió de temps de que arribi un dia en què no parlem ja d'aquests veïns nostres que tenen aquesta fama, sinó que parlem dels nostres productes, que són prou bons.
Quins són els països màxims consumidors de cava, a banda d'Espanya, òbviament? Estats Units també és un dels països que compra moltíssim, sí. Països d'Àsia també.
També. Clar, el primer sempre ha sigut Alemanya. Mm-hmm. Alemanya és un gran consumidor, però també és un gran productor. I Alemanya sempre ha sigut el primer, però també Alemanya és un mercat que està bastant col·lapsat per una o dues marques i la resta ens costa bastant. Però en acabat hi ha Bèlgica, que sempre està al costat d'Anglaterra, més o menys, i després Estats Units, i després hi ha Japó, però sí que Bèlgica és un cas paradigmàtic, perquè són molt poca gent i en canvi són uns grans consumidors i a més ho aprecien moltíssim. Jo penso que deu ser pel fet de que tenen l'acostum, i sempre han tingut l'acostum de tenir el xampany allà mateix, i llavors aquest tipus de vi els agrada, i realment el cas de Bèlgica és increïble, perquè sobretot la part flamenca, més que la part valona, però és el segon o el tercer sempre en consum dels nostres caves.
I dins d'Espanya, abans ens comentaves el País Basc, no sé, dins d'Espanya, quines són aquelles comunitats que més demanen, més demanda fan del nostre producte?
Suposo que hi deu haver-hi, cada casa deu tenir el seu mercat, no? En el meu cas, és el País Basc, però d'una manera totalment diferent respecte a la resta. El País Basc són gent que, a més, tenen un nivell econòmic alt, cosa que ja és bo. Tenen la proximitat de França i, per tant, sempre han sigut consumidors d'escumosos. I el País Basc primer com a número 1 sobre qualsevol altre. Després València una mica, Andalusia a través de Màlaga també. És que, de fet, si tu vas a mirar, són aquelles zones on tenen un creixement econòmic alt, on la gent viu bastant bé i pot disfrutar i té un nivell econòmic alt. Ara també hi haurà alguna casa que potser dirà que les Balears també tenen una bona tirada, d'altres diran que potser Canàries, d'altres diran que Madrid, no ho sé. O sigui, aquí em sembla que està una mica per repartir per tot arreu. Però vaja, aquests 3 o 4 llocs que t'he comentat jo crec que són els més importants, i sobretot Catalunya. Vull dir, Catalunya s'ho menja en bona part. A nosaltres ens agrada molt i ja saps que abans d'un got d'aigua ens prenem una copa de cava.
Començant per aquí, no? Pel Penedès, que som els principals consumidors. No hi ha casa que no tingui a la nevera segurament una ampolla de cava, i no hi ha casa aquí al Penedès que no celebri les festes de Nadal sense posar una ampolla a sobre de la taula.
Sí, 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 això està clar, que a nosaltres ens agrada molt. I després hem descobert que hi ha els vins negres, que per uns rostits, que potser són un tipus de menjar molt de Nadal i molt de fred. Els vins negres potser s'hi adiuen molt, però hem descobert que amb aquests caves de gran criança, de molta solera, de molt contacte amb les llevadures, estem fent un tipus de producte que alleugeix aquest greix que nosaltres mengem durant l'hivern i ara els Nadals, sobretot. Ens neteja la boca, ens la refresca, però és que al mateix temps també acompanya i també dona sabor a molts dels menjars que ara tenim per Nadals. O sigui que és l'ideal, està clar.
De fet, el consum de cava amb els anys, no?, ha anat evolucionant moltíssim. Abans ho dèiem, no?, d'aquell semisec que bevíem abans amb els torrons, a maridar absolutament tot l'àpat amb cava, amb diferents caves, perquè al final tant podem fer servir cava amb l'aperitiu com amb les postres.
Jo recordo a casa del meu avi que a la cava, en aquell temps era una fàbrica de xampany, però perquè era així, era tal com se li deia, hi havia sobre el taulell, quan venien els visitants, que a vegades venien en bicicleta i per tant doncs, no podien tastar segons què, però que el que hi havia era el dolç amb un porró, hi havia amb un altre porró el semisec i com a molt sec hi havia el sec. Avui en dia, de sec, jo penso que quasi no se'n deu fer. De semisec molt poc i dolç ja quasi gens. Bruts i brut natures era algo pràcticament impensable. O sigui que, imagina't, amb 30-40 anys, el canvi que s'ha fet amb gustos i en moments on nosaltres consumim aquests vins escumosos. O sigui que hem passat de les postres i hem passat de moments de celebració a consumir un vi durant tot el menjar. I abans del menjar, també, no? Llavors, clar, tot aquest costum, ostres, ens ha fet realment... Bueno, jo penso que és una cosa cultural, però és una cosa que va més enllà de lo que són les normes que hi havia no establertes antigament i que som capaços de canviar-les a mesura que anem bevent i tastant altres coses.
Al final, tot canvia, s'està fent també molta feina, mica en mica, ens estem convertint en prescriptors del nostre producte. Costa, perquè de vegades no ens ho acabem de creure, el potencial que tenim. De vegades, abans ho dèiem, no? Anem a buscar fora el que tenim a casa, i segurament la feina que falta per fer és acabar-nos-ho de creure i començar ja pels més joves, perquè encara aquí tenim un consum molt elevat de cervesa, per exemple, quan hi ha molts països d'Europa que ja la gent jove ja comença a veure cava, no? Allò de la típica foto d'Instagram que queda maca brindant amb una copa de cava la gent jove, mica en mica segurament aquí és aquest pendent, aquesta feina pendent que mica en mica es va fent.
És que el vi s'ha estigmatitzat moltíssim, s'ha associat el vi al alcohol, quan de fet ha sigut una cosa que és horrible, perquè de fet, ja dic, nosaltres no ens emborratxarem o ens costarà molt emborratxar-nos amb unes copes de cava, no? Sabem que la majoria, i sobretot ara, dius, ostres, m'he begut mitja ampolla de cava i estic igual que abans. Doncs és una mica així, tenim... Els caves tenen una graduació alcohòlica bastant baixa i aquesta estigmatització dels vins, jo penso que és una cosa que s'ha de mirar de treure de sobre. Hem d'associar el consum del vi a moments de gaudi, de moments de confraternització amb els nostres amics i moments de festa, no? Però al mateix temps, un producte que és totalment gastronòmic. Si això ho assimilem com una part cultural, la gent jove, que avui en dia són, n'hi ha molts molt puretes i que, ostres, alcohol, no? I tal, i et demanen, dius, escolta, no tens cava sense alcohol? Dic, ui, n'hi podrà haver-hi, suposo que un dia o altre, i hi ha algun celler que ja en fa, però home, no sé si cal realment, perquè quan nosaltres estem prenent-nos una copa de cava, ja dic, no la fem per altra cosa que és per disfrutar i per estar celebrant alguna cosa amb els nostres amics. I això la gent jove, serà qüestió de temps, però a mida, jo penso que quan un té 20 anys pensa unes coses, quan en té 30 en pensa unes altres, quan en té 40, ostres, ho veu ja d'una altra manera, i són aquests els que, almenys jo ho veig aquí a casa, que venen molts grups aquí al pati de Cal Rei a celebrar una costellada o una calçotada, i tots veuen el cava d'una manera molt fàcil, que potser a casa seva no ho sé, però aquí sí, i els hi agrada, a més. Potser també el lloc, no?, que s'hi diu molt, i la relació aquesta de consumir alguna cosa en el lloc on es produeix, on respires, tot això ajuda a que sigui una cosa molt normal.
Doncs, Ramon, per acabar, et deixo el micròfon perquè convides els nostres oients a beure cava. Nadal, el nostre producte, que al final també és una de les fonts d'ingressos més importants que tenim aquí al Penedès, i aquesta felicitat de compartir que va de sinònim del cava.
Jo crec que no hi ha cap casa que no tingui l'ampolla sobre la taula i que no es destapi durant els Nadals, Cap d'Any i Reis una ampolla de cava, i hi ha tanta varietat que la gent pot triar el que vulgui. Per tant, felicitats a tothom, que tinguin tothom molt bones festes, sempre, per suposat, acompanyats d'una bona copa de cava.
Doncs ens quedem aquí brindant per aquestes festes, per tenir una gran entrada al 2024, i com sempre és un plaer tenir el Penedès en xarxa. Bones festes.
Moltes gràcies, bones festes també. Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Des del disc de la Marató, que és molt i molt xulo, us el recomanem. Avui hem escollit aquesta versió del Black is Black a càrrec de Paula Corps i Marmi. Així arribarem a 11:15. Fé que funcionés, però tots anem sortint lentament de la foscor. Si estem perduts, és hora d'intentar caminar junts.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Sant Sadurní celebra el balanç anual del govern. Aquest dimarts, el govern de l'Ajuntament de Sant Sadurní celebrarà el tradicional esmorzar amb els mitjans de comunicació en què fa balanç de la gestió i l'actualitat municipal i presenta també els projectes i principals apostes per l'any vinent. L'acte tindrà lloc, com dèiem, demà, a 2:15 del matí, des de la fàcina de Can Guineu, i es podrà seguir en streaming al web municipal i al canal de l'Ajuntament a YouTube. Comptarà amb la participació de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, i la segona tinent d'alcalde, Aranza Molina. Obert l'Espai Vida, el projecte guanyador dels pressupostos participatius de Santa Margarida i els Monjos. Ja està obert al públic l'Espai Vida, un espai de natura i lleure inclusiu per a la ciutadania, situat entre els carrers de Santa Margarida, Barcelona i Girona. L'espai compta amb diferents recorreguts, turonets per a l'estimulació i la pràctica de jocs en moviment i nou mobiliari urbà. També s'hi ha afegit il·luminació i nou arbrat sostenible d'acord amb les actuals necessitats d'estalvi d'aigua. L'Espai Vida va finalitzar les obres fa unes setmanes, però no es va donar per enllestit fins a la plantació de l'arbrat, que s'ha dut a terme recentment, coincidint amb l'època idònia per realitzar aquest procés. La creació de l'Espai Vida va guanyar els pressupostos participatius 2021 al municipi. La proposta va rebre 231 vots. La tercera campanya Comprem a Cunit amb els xecs d'escompte compleix els objectius. L'Ajuntament de Cunit va destinar 44.000 euros convertits en 4.400 xecs de descompte de 10 euros cadascun. El tancament de la tercera experiència dels xecs d'escompte desplegada a Cunit amb l'objectiu de promoure el consum entre les botigues adherides al programa ha donat com a resultat un volum de facturació total de més de 149.000 euros entre els establiments adherits. L'Ajuntament de Cunit va destinar 44.000 euros convertits en 4.400 xecs d'escompte de 10 euros per fer-ne ús entre els 24 establiments que voluntàriament s'hi van adherir. La facturació exacta dels establiments comercials participants en el mes de campanya ha estat de més de 149.000 euros en total. I acabem explicant-vos que ja està disponible La Ballarica va al mercat, un nou joc familiar al mercat dels dissabtes de Vilafranca per fomentar la compra de producte de proximitat i fer menys residus. Des d'aquest passat dissabte està disponible el joc La Ballarica va al mercat. És una nova proposta de turisme familiar al mercat dels dissabtes de Vilafranca. Es pot demanar a l'oficina de turisme de Vilafranca, ubicada al carrer Hermenegild Clascar, número 2. Es tracta d'una adaptació del tradicional joc de l'oca que convida a passejar pel mercat dels dissabtes i a conèixer aquest mercat gairebé mil·lenari, proposant un seguit de reptes per descobrir-hi alguns elements patrimonials. Alhora, dona a conèixer els productes de proximitat que es poden trobar al mercat i dona idees també per comprar-hi fent el mínim de residus. És un recurs elaborat des de l'Ajuntament de Vilafranca amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. Aquesta nova proposta, que s'enceta coincidint amb la Fira del Gall, estarà disponible de manera gratuïta i permanent a l'Oficina de Turisme.
Passen gairebé 5 minutets de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És l'última setmana del Penedès en xarxa i si ens acompanya el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, avui toca fer una mica de fum, fum, fum i de parlar del verd nadalenc. Tom, bon dia.
Hola, bon dia.
Més que verd, però portes vermell, oi?
Sí, 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 sí.
Poncèties, el poder.
Exacte. El que passa que és una planta que fem servir pel Nadal, però és més pel Nadal perquè és l'època en què té la fulla així. No perquè sigui una planta que aquí, al Nadal, tradicionalment, tradicional, perdó, eh?
Que no és tots que... estem, si fa o no fa, igual, no t'amoïnis.
És terrible, això. Tradicionalment es fa servir aquí, així com l'avet té tota una història, el vesc també té tota una història, tot té que ja ve de l'època dels celtes. La poinsètia, de fet, no va venir aquí fins al segle XIX.
Abans d'ahir?
Abans d'ahir, val? Aleshores, la poinsètia, que també la coneixem com a flor de Pasqua, és típica del Nadal perquè floreix a l'època de Nadal. Les fulles són de color vermell a l'època de Nadal. Aleshores, les podem trobar, es dit vermell, però també les podem trobar amb la fulla aquesta, però de color groc. Per què és ara que surt? Perquè la fulla sigui vermella o sigui groga, necessita unes hores de llum. Aleshores, el que es fa és es posa en uns hivernacles i es fiquen unes cortines i se'ls dona unes hores exactes. Em sembla que són entre 6 i 8 hores de llum al dia només. I quan tu els hi retalles la llum i els hi fiques només aquesta llum, les fulles es tornen vermelles o grogues. I em sembla que també n'hi ha de blanques.
Sí, estava rumiant que n'he vist de blanca alguna vegada.
Exacte. El que és la flor en si són aquells piquets de color groc que té al mig.
Petitets.
Sí. El que és vermell són fulles que es transformen a partir que els hi falta la llum, generen el color i llavors agafen aquesta pigmentació. Val? Les poinsètias són originàries de les zones muntanyoses de l'Amèrica Central i Mèxic. Clar, quan parlem de muntanyoses vol dir que són plantes que han de poder aguantar la humitat. Ai, la humitat, la calor i el fred. Són plantes sofertes, és com el ciclamen, que el comprem i el fiquem a dintre, però és planta que aguanta, és resistent. La poinsètia és una planta resistent en si. Però, si la fiquem a dintre casa...
Les nostres calefaccions, també?
On tenim la calefacció,
clar.
On no tenim humitat, on, a més, doncs, diguéssim que l'ambient és, com tu diria, tancat, val? Quan és una planta que li agrada viure a la muntanya, com els ocellets, doncs agafa i se'ns queda feta pols. Val? Jo, quan treballava a Montjuïc, allà al Mercat de la Flor, hi ha una zona on hi ha poinsètias, hi ha parterres de poinsètias.
A l'exterior?
A l'exterior. I són plantes que arriben a agafar entre 2 i 3 metres d'altura.
Què dius ara?
Sí.
Però si aquí no aconseguim que sobrevisquin el Nadal...
Home, perquè la fotem a dintre casa.
Ja, ja.
La posem a dintre casa amb un ambient viciat.
Sí, sí.
De calor, de falta d'humitat, de que ara té calor, però llavors marxem 2 dies i refreda. Ara, saps?
Sí, sí, sí.
En canvi, si la planta té clar quan té fred i quan té calor i quan van les coses...
Se surt.
Ella se n'en surt. Vull dir, no està preparada per això, eh?
I què ens proposes? Que aquest any les poinsètias les deixem a l'exterior?
Mira, la poinsètia l'hem de situar a l'exterior.
M'ho temia que aniries per aquí. Sí. Ara ens canviarà la tradició.
Però amb una temperatura que estigui entre els 16 i els 24. Llavors tenim un problema.
Clar, no és pas la que tenim ara. Com ho fem, això?
Clar, hem parlat de que és una planta que ve de les zones muntanyoses d'Amèrica Central i de Mèxic. Val?
Allà el termòmetre és diferent del nostre.
És diferent del nostre. Aleshores, clar que ens és a dir, ens aguantaria a l'exterior si la temperatura, val, estigués en aquest rang. O el tema és que és ara quan és maca. Val? Aleshores, clar, ara que és maca no la podem tenir a fora, perquè la temperatura aquesta ens la matxaca.
Tampoc sobreviuria.
Quan estem vivint a prop de la platja o estem de la platja a la costa o llocs així, la podem tenir tot l'any a l'exterior. Aleshores, això ens obliga, evidentment, a passar-la a l'interior. On anem a parar? Doncs que no té massa futur, que diguem. El que passa que, a veure, jo he vist gent i hi ha gent que li aguanta d'un any per l'altre. La sap fer aguantar. Però per què? Doncs perquè igual a sota té una galeria a prop del carrer, on no té unes temperatures de la calefacció. Relacionem sempre la calefacció amb humitat. Val? Per què? La temperatura el que obliga és a transpirar. Aleshores, si tenim una transpiració alta i un ambient ressec, la planta se'ns ressentirà, se'ns assecaran les vores de la fulla i ens quedarà feta pols. Per això que allò de la temperatura, si podem posar-la en una galeria, diguéssim, a prop de, com t'ho diria, allò que tenen les cases, que tenen unes vidrieres, que donen, o un balcó,
Protegida,
però que tingui
però
la
que
seva
tingui
llum.
Accés al sol.
Exacte.
I lluny, no de, i lluny del radiador, no?
Hombre, i de la taula del menjador, allà al mig, on no té llum. És que d'entrada, clar, la gent fiquem les plantes a dintre casa i d'entrada ja no tenen llum. Val? Nosaltres relacionem llum amb el que nosaltres ens dona doncs, per veure-hi. Però la llum del tipus de raig que necessita una planta val? És diferent que el que necessitem nosaltres per veure-hi. Val? Aleshores, lo recomanable seria que la posem, evidentment, a l'interior, que la temperatura no baixi de 16 o de 24 graus, baixi de 16 o pugi més de 24, i així ens funcionarà. Clar, llavors arriba la nit de Nadal, que tenim el sopar, i allò se'ns fica a l'habitació a 30 graus, ja hi som, ja tenim un problema.
Aquell dia l'hem de treure, no?
Sí.
És que s'ha de jugar, no?, amb aquestes plantes. S'han de canviar de lloc, s'ha d'anar vigilant...
Sí. Sí, a veure, jo sempre recomano més que quan la poses una planta en un lloc, la deixis allà i que s'adapti.
I
si no s'adapti, a la galleda i una altra.
Sí.
Aleshores, jo el que recomanaria amb aquesta, era el que dèiem, però hem de comptar que això que deia jo del balcó, de la galeria, de tot això, que aleshores agafem un dia i l'obrim per ventilar. Saps? Anem a ventilar l'habitació. Ja hi som, perquè aleshores tenim a la planta allà, estem parlant de planta que seria com semitropical, tropical, que aleshores obrim, aleshores entra l'aire corrent, la corrent d'aire, si la tenim en un passadís, tot això les matxaca molt. I després és una planta que és molt delicada. Si per exemple, trenquem una miqueta una fulla, veurem que treu un suquet blanc. Es trenca superfàcil. És superfàcil de que es trenqui. Aleshores, si ho fiquem en passadissos, en lloc on passa la gent, que li donen cops, a la taula del menjador, què passa? Que la tenim allà en un centre, al mig de la taula, i aleshores ara anem a parar a taula. Doncs mira, agafem la planta, la traiem, la canviem de lloc. Acabem de parar a taula, la tornem a posar. Ara no...
Això no li prova.
No, ni mica. Aquí seria un dels problemes. Però això ni amb ella ni a cap.
Però tu havies explicat algun any que si vols que torni a treure flor vermella, has de regular això que explicaves, que fan els hivernacles, a donar-li hores de llum i de foscor, i aleshores, clar, les has de moure.
No.
No.
Has de tancar la llum. Has de tancar l'habitació.
Per tant... Seguim amb el mateix, eh? A la taula del menjador no podem fer aquests experiments, per tant, no és bon lloc per ella.
No, perquè... No. És a dir, lo de les hores de llum és que seria el balcó aquest on estem, a l'habitació aquesta, doncs la llum zero fins a les 8 del matí. I a les 8 del matí obrim, entra la llum, 7, 8 hores de llum... Quan han passat, tanquem la llum i allò fosc, negra nit. Val? Aleshores, regar. Durant la floració i el creixement, els recs han de ser regulars i poc abundants. Poc abundants. Què passa moltes vegades a aquestes plantes que venen embolicades? Amb un paper supermaco.
Vermell.
Vermell, flas. I aleshores, reguem, i aquest paper a sota no està foradat. I llavors queda l'aigua allà i ens podreix les arrels. Val? Aleshores, els recs han de ser poc abundants i els hem d'anar reduint a mesura que va acabant la floració. Aleshores, per començar, diguéssim, la preparació per quan arriba el Nadal, començaríem a partir de l'agost, a partir de setembre, val? La trasplantem. I llavors la reguem regularment. Adobem. És a dir, anem a preparar aquesta planta que ens ha quedat de l'any passat per quan arribi el Nadal.
La cuidem molt, la mimem perquè estigui sí. Esplendorosa per Nadal.
Agost, setembre, trasplantem amb terra nova, abono a punta pala, pim-pam, regar, en un lloc per poder graduar les hores de llum. Val? Aleshores, hem d'anar polvoritzant-la...
Les fulles.
Sí. Amb aigua, però que ha d'estar a la mateixa temperatura que l'ambient.
Ni que l'entona.
Sí, sí, exacte. Entre 16 i 24 graus. Val? Aleshores, el tema que hem dit d'adobar. Adobarem dues vegades al mes. Des de que comença a brotar fins a que acaba de florir. Val? Seria com que agafem la planta i la manipulem i la fem funcionar perquè ens floreixi l'època de Nadal. Quan acaba l'època de Nadal...
S'ha acabat tot.
La retirem, vale? I llavors la fem passar per tot el procés. Bueno, la retirem, la podem tenir al mateix lloc, però ja no és, anirà acabant de florir, farà allò que perd fulles, aleshores l'haurem d'anar controlant, les temperatures, va arribant la primavera, la temperatura ja se'ns posa bé, anem regant, anem adobant, dos cops al mes, agost, setembre, trasplantem, terra nova, llum, i la tornarem a tenir. Val?
És complexa, eh?
Sí. No. No és que sigui complexa, és qüestió de fer les coses que s'han de fer. Perquè això que estem dient s'ha de fer amb totes. Amb totes les plantes. Totes les plantes, quan ha passat, quan ve la primavera, les canviem de torreta, els hi fiquem terra nova, el que passa que aquesta se'ns complica amb el tema de la llum. Però totes les plantes d'interior, si, per exemple, miréssim, jo tinc uns potos a casa, si miréssim la normativa o un manual de com cuidar un potos, jo em sembla que no segueixo res del manual.
Xapo per tu. Però viuen, no?
Buah, estan superguapos.
Doncs ja està.
Sí, perquè també agafa un moment i van fent, no? Però clar, el potos és una planta fàcil. Segurament si el cuidés faria unes fulles molt més grosses i tal, no? Aquest vinc a dir-me això, que la planta aquesta, per poc que li fessis, també aniria bé. Però el que és norma és que si la vols vermella necessita unes hores de llum. Si no hi ha aquestes hores de llum, i evidentment, difícilment aconseguiríem tenir el color verd que té les fulles. Perquè tot això es fa amb hivernacles i es fa amb coses que estan, vamos, superregulades.
Milimetrades.
I tant. Val. Aleshores, el que la fa més fràgil de tot a la planta aquesta és el rec. És a dir, un excés de rec o una manca de rec li farà caure les fulles. Els símptomes són els mateixos. Val? Que és allò, ai, que està pansida, fota-li aigua.
Més aigua.
No, mira, precisament era al revés. Vale? I llavors, un aire massa sec li farà caure les flors i les fulles es tornaran groguenques. Si t'hi fixes, és més o menys el que passa a la primavera i estiu amb aquestes plantes. A l'aire massa sec...
No m'han durat mai tant, Ton. No ho he vist.
No, sí, si la fotessis a fora, ja veuries. Hi ha gent que agafa la foto a la terrassa, la deixen allà i de cop... Oh, hòstia, la vaig fotre aquí, goita, m'ha brotat, saps? No, clar, si les plantes el que volen és viure. I llavors, dèiem que l'aire massa sec, que li fa caure les flors i les fulles, i tornar-les grogues, i llavors el que podem fer és amb un polvoritzador amb aigua a temperatura ambient i sense calç, ha de ser aigua de pluja o aigua destil·lada.
És delicada, la senyoreta?
Ai, bueno... Val? I llavors hem de vigilar molt la temperatura, els corrents d'aire i la llum, val? Perquè si no se'ns penseix o se'ns fa malbé. Aleshores, hi ha trucos.
Vinga, és el que estàvem esperant, que ho veig molt complicat fins ara.
A veure, després d'haver podat i trasplantat a finals d'agost a principis de setembre, la regarem i l'abonarem dues vegades al mes. Aleshores, truco al tema de la llum. Li hem de treure, ara ja no diríem les hores que necessita de llum, jo deia allò de les 8 i tal, li hem de treure 14 hores. És a dir, ha de dormir 14 hores. L'hem de tenir fosca 14 hores. 14, 14, doncs serien 10 hores de llum.
Només 10 de llum.
Només 10 de llum, vale? I llavors el truco seria amb una bossa de plàstic. Agafem una bossa de brossa, l'emboliquem amb una goma de pollastre i aleshores la tindrem tapada durant... la tindrem tapada durant 8 setmanes. Són 8 setmanes.
Tapant i destapant, aquestes
sí.
14 hores a fosques,
sí.
10 amb llum. 8 setmanes consecutives.
Sí. Qui no tenia feina?
El gat pentina.
El gat pentina. Que es compri la planteta.
I funciona aquest truc?
Sí, clar. Sí, sí. No, no, sí, sí. Jo conec gent que la té de fa anys i la fa funcionar. El que passa que quan t'arriba del viver, el primer any, les fa sobreviure. Si t'ha viscut el primer any, després ja és diferent. No et farà les fulles aquestes tan grosses i tan verdes, o verdes potser sí, però tan grosses no. I aleshores, doncs, escolta'm, anem trasplantant, anem regant, anem fent les coses una mica bé i t'aguanta.
I ara jo et pregunto, per aquells que només aspiren a tenir una ponsètia bonica durant les festes de Nadal, després de tot és un cultiu per aquestes dates, i si mor no passa res, com la mantenim aquests 15 dies?
Ah, home, no...
Si només aspirem a això, que duri, que arribi a Reis.
Home, dura. Sí, sí, home, sí, no fotem. Sí, si tu la tens i la vas... A veure, lo de la taula. La tenim al centre de la taula. Cada cop que la traiem o la posem, doncs intentar no donar-li cops a les fulles. És que a vegades, per exemple, quan treballes amb aquesta planta, vas al mercat de la flor i compres una caixa d'aquesta planta, només de canviar-la de la caixa, mires per sobre i veus que moltes de les fulles ja tenen taquetes, gotetes, de la llet aquesta que treu, perquè és superdelicada. Si la vols mantenir, és fica-la en un lloc que tingui la seva llum. No la fiquis a costat d'un radiador. Fica-la a prop d'una finestra. No cal que tingui la llum directa, eh? A prop d'una finestra. Posar-la al menjador o a la sala de casa, perquè és on la temperatura es manté més regular. Les habitacions es calenten de nit i de dia es refreden. Lo normal és això, eh?
Sí, sí.
L'altre és que tu tinguis tot el dia la calefacció del quarto a tope. Val?
No ens ho podem pas permetre, això.
No. I aleshores, doncs...
I quan el rec?
El rec és lo de sempre. El que passa que sempre necessitem com la sensació de dir, això rega cada 3 dies, rega cada 4 dies, rega...
Perquè és fàcil per nosaltres, clar, ens dones la pauta.
Ja, però això no és així, perquè és...
Hem de mirar la ponsètia, no? L'hem d'observar.
Sí, sí. Hem de ficar el dit a la terra i, hosti, està mullat, doncs no regues. Hosti, està mullat, no regues. Hosti, està sec, regues. Però sobre mullat no reguis.
Aigua sense calç, també, per sí. aquests 15 dies, millor.
Sí, sí. Dit a la terra, està mullat, no rego. Dit a terra, no rego. Hosti, mira, m'he donat compte que cada 4 dies s'asseca. Pues ahí lo tienes.
Ja tens la pauta.
Rega 4 dies. Ja tens la pauta. Però clar, per la nit de Nadal, que venen els avis i que venen que no sé què, fotràs la calefacció, no a 24, sinó a 38. Vale? Llavors, dona-li un plus, saps, d'aigua.
Compensa.
Sí, però jo me'n recordo, hi ha molta gent que, bum, paren la taula, no el dia de Nadal, qualsevol dia, paren la taula, acaben de dinar. Què es fa amb l'aigua de la gerra?
Acaba dins la poncètia.
Acaba dins la poncètia, dintre de les plantes. Era així. Desparaves taula, agafaves, anaves a les plantes i tiraves. Vol dir que cada dia es regaven al migdia. Llavors sopaves, acabaves de sopar. Llavors desparava el teu germà. I després totes les plantes podrides, no? S'ha de regar quan la planta té set. Quan té set? Quan no té aigua. Aleshores, quan es rega? Quan està sec. Quan el terra està sec, es rega. Si no està sec, no reguis.
Facilíssim. Així ho farem. I aquest any ens viuran les poncètias. Tom Vila Rubies, moltes gràcies i bon Nadal.
Vinga, adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.